Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Perquè les 25 famílies del carrer Lepant tornin a tenir electricitat ja estan en marxa, segons fonts municipals. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de l'Ajuntament asseguren que s'està actuant en l'escomesa per fer possible el servei. Els veïns, però, desconeixen que les actuacions estiguin en marxa i lamenten que no se'ls està donant resposta. Conxi Gómez és veïna del bloc del carrer Lepant.
En teoría dicen cada día que sí, que lo van a hacer, que lo van a hacer. Cada día es una cosa y no, de momento no han hecho nada. Llevamos desde el 12 de noviembre... O sea, sin luz hasta ahora. Y de momento no han hecho nada.
Des d'Endesa atribueixen els talls elèctrics al fet que tenien el subministrament punxat. Els veïns asseguren que la propietat els ha llogat els pisos amb aquesta irregularitat.
El grau d'infermeria que hauria d'acollir l'art tèxtil no perilla, malgrat el canvi en la rectoria de la UAB.
Així ho ha confirmat avui el nou rector Javier Lafuente en una trobada amb l'alcaldessa Marta Ferrés. Amb tot segueix a l'agenda dels dos organismes posar en marxa aquesta oferta formativa pública per acabar amb la falta de professionals d'infermeria al taulí.
En esports, hores decisives per conèixer la situació real del centre d'esports a la Lliga Smartbank.
A aquesta hora s'està jugant l'Alcorcón Albacete, dos equips de la part baixa que estaran el dia després d'aquest enfrontament. Els Antonio Hidalgo només tornarien a la zona de descens en cas que guanyés l'equip madrileny.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que els últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dimarts ve encapçalada de nou per aquests intervals de núvols alts i mitjans, sobretot d'alts, que deixen el cel doncs, una miqueta enterrenyinat. Més compactes d'aquests núvols, cap a punts del sector central del litoral i prelitoral de Barcelona i sud de la costa, però on aquí també hi ha intervals de núvols baixos que han estat una miqueta més espessos aquest matí, però que al llarg de la tarda també s'aniran trencant. De precipitacions, doncs la veritat és que ben poques. Pot produir-se alguna feble precipitació al vessant nord, igual que demà al llarg de tota la jornada pot produir-se febles precipitacions amb una cota voltant dels 2.000 metres el que és a l'extrem nord del Pirineu. No només al vessant nord, sinó també al nord de la Cerdanya, al nord del Ripollès poden arribar a caure doncs, 4 gotes mal comptades. A la resta, de nou, forces intervals de núvols alts i mitjans i acompanyat doncs, d'un ascens notable de la temperatura que començarà a partir de demà i es mantindrà ben bé fins divendres o dissabte. Avui les temperatures màximes ja s'han assolit o han assolit els 16-17 graus i demà esperem que freguin, fins i tot o al llarg de la segona meitat de la setmana freguin els 20 o 22 graus a punts del litoral i prelitoral, sobretot de la meitat sud. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. A aquesta hora no hi ha incidències ni tampoc per entrar i sortir de Barcelona. Ja han començat els treballs perquè les 25 famílies del bloc del carrer Lepant, que fa més de 2 mesos que no tenen llum, recuperin el servei. Després del calvari que han passat aquest hivern sense corrent elèctric, l'Ajuntament ha confirmat aquesta emissora que els treballs de l'escomesa han començat. La companyia Endesa també té constància que la propietat de l'immoble ha contractat una instal·lació autoritzat per connectar el bloc a la xarxa. Ara bé, els veïns encara no en saben res.
No, de moment ningú els ha informat d'aquests passos que els permetran recuperar el subministrament elèctric de forma legal. El bloc està habitat per 25 famílies, 15 de les quals estan de lloguer. Aquests inquilins, però, denuncien que la connexió irregular a la xarxa, que va fer que la companyia els tallés la llum al novembre, no és responsabilitat seva, sinó dels propietaris de l'immoble. Ho ha assenyalat María José Morante, una de les llogateres.
I decía que ellos no tienen papeles, y como no tienen papeles, pues no podían acceder a poner la luz legal, que teníamos que vivir así legalmente. Entonces tampoco nos hizo un contrato de alquiler, fuimos a denunciar este primer hecho. No se nos cogió denuncia porque decían que somos considerados ocupas. Yo digo, yo no soy una ocupa, yo no me he metido aquí dando una patada a la puerta. Ninguno de los que vemos aquí hemos dado una patada. Nos han metido ellos, nos han alquilado el piso.
Des que l'Ajuntament hi va intercedir, la propietat ha acceptat fer-los un contracte de lloguer i s'ha compromès a pagar els 780 euros per pis que costa l'escomesa. La resta d'habitants de l'immoble s'hauran de pagar de la seva butxaca. A partir d'aquí, la companyia ja podrà posar els comptadors i regularitzar la situació de tots els pisos. Mentrestant, han hagut de passar mig hivern sense llum. Alguns dels inquilins han rebut ajudes econòmiques per part de l'Ajuntament o estufes de votar a través dels serveis socials. Conxi Gómez també viu al bloc del carrer Lepant.
Estamos con una o sea, con una educadora social, que es la que nos da lo de las ayudas y tal, pero bueno, poco a poco. Tampoco es que nos den mucho, o sea, ahora necesitamos más porque yo estoy embarazada, mi hija es pequeña y mi marido no está trabajando y si no llegan a ser por ellos que podemos venir aquí a cargar lo que son los móviles y poco, y ella me ayuda, yo la ayudo a ella así con lo poco, pero ja està, no tenim nada més.
Tot i que no és un bloc on la majoria dels habitants estiguin en situació de vulnerabilitat, alguns dels veïns sí que denuncien el risc en què viuen alguns dels seus veïns amb menors a càrrec o persones grans a qui se'ls ha complicat la gestió del dia a dia vivint sense electricitat.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
3 de cada 10 familiars de pacients ingressats al Taulí ja han provat el nou sistema de missatgeria instantània en funcionament des d'ahir. Es tracta d'un telèfon de WhatsApp on es poden fer consultes tant de caire administratiu com mèdic entre les 9 del matí i les 10 de la nit, tots els dies de la setmana. La directora de gestió de pacients del Taulí, Pilar Doreto, ha celebrat la bona acollida que ha tingut el servei malgrat portar només 24 hores en marxa.
Estem rebent, jo crec que un 30-40% de familiars amb consultes diàries, no només assistencials. La realitat és que hi ha dubtes de tot tipus, no? Dubtes potser de quan donaran l'alta al seu familiar, això és un tema més administratiu i nosaltres podem donar una resposta immediata. Potser simplement si poden fer una visita per pacients quirúrgics, que tenim disposició de fer una visita de 20 minuts postquirúrgica, i tot això són informacions que potser no li hem donat de manera molt clara en el moment de l'ingrés i, per tant, ho resolem de manera molt immediata.
Doreto n'ha parlat en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
El servei, que s'acaba d'estrenar, pretén acostar els pacients i els seus familiars en un moment en què les visites estan restringides a tots els malalts, a excepció dels pediàtrics, els de salut mental o els ingressats a l'UCI semicrítics pels ascensos dels casos de Covid. El familiar que designi el malalt rebrà un missatge de text amb un número de telèfon de WhatsApp al qual es podrà adreçar en tot moment per fer qualsevol tipus de consulta. En cas que sigui de tipus administratiu, la respondran de forma immediata al personal de la unitat d'atenció al ciutadà, que gestiona el servei. En canvi, si és de tipus mèdic, es traslladarà als equips corresponents per tal que els puguin resoldre tan ràpid com sigui possible.
El nou servei de WhatsApp del Taulí coincideix amb un moment en què el repunt de persones ingressades a l'hospital per Covid és especialment important en l'àrea de crítics, on hi ha 45 pacients. En canvi, els indicadors de la pandèmia milloren dia a dia, segons les dades del Departament de Salut. El risc de rebrot ha baixat avui als 628 punts, mentre que la velocitat de propagació retrocedeix al 0,81. També s'ha disminuït la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 701 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat 117 positius més a Sabadell, que eleven la xifra global des de l'inici de la crisi sanitària als 13.603. També s'han notificat 8 defuncions més, que situen el total en les 489. En paral·lel, continua la campanya d'immunització, que ja ha arribat a 4.811 persones. Un total de 4.518 han rebut la primera dosi, mentre que 293 n'han rebut ja la segona. I no deixem l'àmbit sanitari perquè la voluntat d'impulsar un grau d'infermeria a Sabadell es manté intacta, malgrat el canvi de rector de la UAB. Així ho ha corroborat avui el nou rector, Javier Lafuente, en una reunió amb l'alcaldessa Marta Ferrés. Amb tot, el projecte per crear una escola d'infermeria pública, molt probablement a l'Artèxtil, segueix a l'agenda de l'administració i de la universitat.
De fet, el mes d'octubre passat ja es va aprovar una moció al ple signada per tots els grups municipals per implantar aquesta oferta formativa a la ciutat. Tot plegat en un moment en què la falta de professionals d'infermeria és patent a tot el país i també el mateix Taulí. La necessitat va lligada en aquest cas a les possibilitats. Ferrés assegura que la ciutat té un ampli potencial cap a la vessant formativa vinculada a la salut i a la medicina. I la Fuente assegura que la UAB té capacitat per oferir a la ciutat aquest grau. A banda d'aquest projecte, durant la reunió també s'ha parlat del campus de l'Autònoma a Covadonga i de les necessitats formatives. Actualment el campus de la UAB Sabadell compta amb la Facultat d'Economia i Empresa, l'Escola d'Enginyeria i estudis de la unitat docent Parc Taulí UAB.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
El número 2 d'En Comú Podem a les eleccions del 14F i exsecretari general del sindicat Comissions Obreres, Joan Carles Gallego, ha denunciat des de Sabadell que la falta de polítiques de suport a les empreses ha portat el Vallès a patir durament els efectes de la desindustrialització.
Gallego assegura que el govern no va actuar durant les crisis del 2008, el 2010 o el 2012. Una inacció que ha sortit molt cara a la comarca. Per això es compromet a introduir un canvi de rumb quan es formi el nou executiu català.
És important que el proper govern, i això és el que nosaltres ens comprometem, canviï l'estratègia econòmica i l'estratègia industrial d'aquest país. Necessitem una estratègia industrial clara que afronti el repte climàtic i el repte digital, però que ho afronti reforçant la formació, reforçant la qualificació de les persones, reforçant tot el que fa referència a la recerca i després intentant atreure aquelles inversions en sectors productius d'alt valor afegit.
Com a exemple dels problemes que estan patint les indústries vallesanes, Gallego ha citat l'empresa Italco, amb seu a Sant Quirze. La companyia tèxtil ha passat de tenir 1.200 treballadors el 2009 a comptar amb només 246, dels quals només 10 són homes. Ara la direcció ha presentat un ERO que pot portar al tancament de la planta. Pel número 2 d'En Comú Podem, encara hi hauria alternatives per salvar-la, com li ha expressat la mateixa plantilla. Entre aquestes, hi ha canviar el producte per un altre que tingui més demanda.
Encara en política, la Crida comunica a l'organització de la capital de la cultura catalana que retira el seu suport a la candidatura de Sabadell, ja que considera que el govern municipal no està complint els acords de la Junta de Portaveus i del plenari per elaborar l'alternativa. El govern local no hi està d'acord.
El trencament de la unanimitat política al consistori pot suposar que la candidatura es descarti. Els anticapitalistes no estan conformes amb com s'està desenvolupant el procés de treball per vestir-la. La Crida es queixa que el comitè d'experts no inclou representants del seu grup ni d'Esquerra Republicana, Ciutadans ni Podem. En algunes entitats culturals, asseguren, la participació oferta s'ha limitat a fer-los omplir una enquesta. La portaveu Nani Valero diu que no cal fer-ho amb presses i suggereix que es podria tornar a presentar la candidatura més endavant.
Ningú ens obliga a treballar-ho amb aquestes presses o d'aquesta manera. Podem presentar-ho l'any que ve i demanar ser la capital de la cultura el 2025, i això no es va tenir en compte. Per nosaltres els processos i la participació i consolidar molt el treball de base són essencials, són bàsics. Preferim aquest treball de base que no a grans focs d'encenall.
Fons municipals contesten que en un moment clau on cal sumar esforços en cultura, cadascú ha de decidir si vol posar per davant els interessos partidistes o de la ciutat.
Notícies vespre.
Un autobús elèctric de 25 places ha estat fent una prova de circulació aquest migdia a la ciutat. Els seus responsables l'han presentat als directius de la TUS i a l'alcaldessa i al regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Sabadell. Es tracta d'un microbús amb zero emissions construït per l'empresa Carsen, model gest elèctric cedit per l'empresa Ebuscar en col·laboració amb Iberdrola.
El vehicle 100% elèctric fa 5,8 metres de llargada. Disposa d'un conjunt de bateries de 88 quilowatts que li proporcionen una autonomia de 210 km. L'alcaldessa Marta Ferrés diu que s'han de donar alternatives a la ciutadania.
I al final el missatge que nosaltres donem a la ciutadania és molt clar, és cada vegada anar reduint més l'ús de vehicle privat i donar alternatives. I entre aquestes alternatives és obvi que al final la xarxa de transport públic és una alternativa potentíssima, però aquesta xarxa de transport públic òbviament també ha de ser el màxim d'eficient possible en termes ambientals. Per tant, això passa òbviament perquè aquestes energies, doncs, sobretot l'elèctrica, que estem veient doncs, que pràcticament en el vehicle privat doncs, ja és una realitat i cada vegada ho serà més doncs, en molts pocs anys, és veritat que cal donar el pas també en l'àmbit del transport públic.
Ara l'Ajuntament, els serveis tècnics de mobilitat i la concessionària TUS estudiaran la viabilitat tècnica d'aquests nous vehicles. El mes de febrer, el consistori va aprovar la declaració d'emergència climàtica amb la voluntat de reduir les emissions de CO2 i millorar la qualitat de l'aire.
El concurs Barcelona Zero Challenge adjunta sinergies entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Aeroclub de Sabadell per un projecte científic dirigit a estudiants de qualsevol disciplina i que tinguin entre 18 i 35 anys. L'objectiu és fomentar les vocacions científiques especialment en el camp de l'aeronàutica i la recerca espacial, a més de divulgar l'experimentació.
Al Club de l'Aeroport Sabadellenc hi ha avions que poden possibilitar algunes iniciatives que se'ls acudeixin als estudiants. Ho explica el programa El Cafè de la Ràdio Antoni Pérez Poc, professor investigador de l'UPC i impulsor del concurs.
Un tipus específic d'aquests avions és l'avió acrobàtic, amb el qual és possible fer unes maniobres, que és el que anomenem vol parabòlic, i amb elles s'aconsegueixen uns segons de gravetat zero, la sensació és de gravetat zero total, en el qual aniria a l'experiment dissenyat pels estudiants.
Aquestes condicions no es poden reproduir a un laboratori de la universitat. La microgravetat és clau per seguir coneixent com ens afecta, ja que en sabem poques coses encara. Els efectes de la gravetat sobre els humans i els animals són claus per plantejar viatges a l'espai de llarga durada, per exemple, a Mart.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La Federació d'Associacions de Veïns presenta aquesta hora el vídeo Anònimes al seu canal de YouTube, un projecte que posa en valor la figura femenina en les diferents entitats i administracions municipals, com és el cas de les associacions de veïns.
La iniciativa compta amb la participació de 35 sabadellenques i l'objectiu és donar més visibilitat a les dones que participen en les lluites veïnals i que sovint passen desapercebudes. La presidenta de l'Associació de Veïns de Can Uriac, Loli Sebreiro, ha explicat que la igualtat de gènere encara no està implementada en molts àmbits.
Tampoc és que vulguem fer uns canvis radicals, però sí que ara la nostra tasca immediata de la vocalia pues sí que és anar mirant, pues, per exemple, estatuts d'associacions de veïns i de la FAP també, no? Que no està recollit la igualtat de gènere, hi ha moltes coses que no estan recollides. I encara que diguem això que deia abans, que sembla que està assumit i que els homes diuen que tracten a les dones igual que els homes, no és veritat.
El vídeo s'ha gravat al Parc Catalunya i ha estat possible gràcies a la subvenció de l'Ajuntament de Sabadell.
Sabadell dobla les sessions d'acollida per a les persones nouvingudes. Aquest any se'n faran una setantena, ja que les restriccions del coronavirus han fet reduir el nombre de participants per grup. Els objectius d'aquestes trobades són, d'una banda, que la ciutat doni la benvinguda als nous sabadellencs, de l'altra, ajudar-los a fer els tràmits bàsics, com ara el padró o la targeta sanitària.
Les sessions es distribueixen en 5 zones de la ciutat, nord, sud, est, oest i centre. Enguany ja se n'han celebrat 4. I han participat una quarantena de persones. És un dels primers passos que han de fer les persones nouvingudes, tot i que no és obligatori. Una de les participants en aquestes sessions és la Sofia Zaida Osorio, que ha explicat al Cafè de la Ràdio les traves principals que es troben les persones que arriben per primer cop a la ciutat.
La veritat és que estem molt contents perquè vam tenir una molt bona acceptació. Allà l'horari de...
No podem escoltar la Sofia. Aquest any les jornades de benvinguda se celebraran 2 cops per setmana en un torn de matí i un altre de tarda.
Més notícies del dia. Ferrocarrils de la Generalitat ha licitat les obres per construir espais segurs per a bicicletes en una desena d'estacions de les línies metropolitanes.
Els nous espais s'ubicaran, entre altres, a les estacions de Can Feu, Gràcia, Sabadell i Bellaterra. Els habitacles tindran 2 formats diferents en funció de la parada on s'ubiquin. Un de 6 per 4 metres de capacitat per 54 bicicletes i un altre de 6 per 6, on n'hi cabran 34. Actualment, el 45% de les estacions dels catalans compten amb places d'aparcament per bicicletes amb alguna mesura de seguretat.
Prop de 1.500 alumnes i docents han participat en les activitats d'educació ambiental organitzades pel Consorci de Residus.
Durant el primer trimestre escolar s'han ofert una setantena de propostes virtuals. L'activitat més demandada ha estat la titulada Què fem amb els residus al Vallès Occidental, on hi ha participat prop de 500.000 d'alumnes. La gran novetat d'aquest curs, l'activitat Porta a Porta, no passis la paraula, que també s'ha fet a Sabadell, ha comptat amb 180 participants. El Consorci de Residus ha donat a conèixer aquestes dades amb motiu del Dia de l'Educació Ambiental que es commemora avui.
El sabadellenc José Aguilar, propietari del brutal gastrobar del Passeig, ha obert un nou establiment sota la mateixa marca a Madrid. El restaurador ha decidit aprofitar l'oportunitat malgrat la crisi derivada de la pandèmia que està afectant el sector.
Aguilar confia que les restriccions no s'allargaran sempre i espera estar ben posicionat quan se superi el temporal. En declaracions al programa al matí, ha reconegut una molt bona acollida des de la inauguració dijous passat.
La veritat és que estem molt contents perquè vam tenir una molt bona acceptació. Allà l'horari de tancament, la setmana passada era fins a les 10 de la nit, ara aquesta setmana comença a ser a les 9, però bueno, allà és una miqueta més permissius en el tema de l'hostaleria, per almenys allà podem treballar tot el dia.
El nou local té capacitat per una 50ena de comensals i compta amb una gran barra que estrenaran un cop se superi la pandèmia. La carta serà molt similar a la de Sabadell, però incorporarà plats molt demanats a Madrid, com l'entrepà de calamars o l'ensaladilla russa.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I avui comencem parlant de política, perquè la fins avui ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, és el relleu de Salvador Illa, al capdavant del Ministeri de Sanitat.
Així s'ha confirmat el dia que Salvador Illa ha deixat el càrrec per presentar-se de cap de llista del PSC el 14 de febrer. Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, cobrirà la vacant de Darias al Ministeri.
El govern permetrà saltar-se el confinament municipal per assistir a mítings electorals.
La presidència en funcions, Meritxell Budó, ha explicat que aquesta mobilitat constarà com un dels supòsits que recull el certificat d'autoresponsabilitat. Tot i això, Budó ha explicat que aquests actes s'estan dissenyant perquè siguin reduïts i amb molta presència telemàtica. I de moment no ha concretat quines mesures concretes s'afegiran a les dels protocols que s'han fet públics.
Moncloa allarga fins al maig les moratòries als lloguers i als deutes arrendataris.
El govern espanyol els prorrogarà fins al 9 de maig, quan està previst que acabi l'actual estat d'alarma. En paral·lel, també ha formalitzat la pròrroga del ERTO i de la prestació pels autònoms fins al 31 de maig, que ja s'havia anunciat. Ara només faltarà aprovar la pròrroga de les moratòries hipotecàries i els préstecs del consum, que el Consell de Ministres ha deixat per més endavant.
I els rastrejadors de Ferrovial estan en vaga per reclamar que els contracti la Generalitat.
El polèmic contracte amb Ferrovial se'ls acaba aquest diumenge i prop de 850 treballadors han denunciat que el Departament de Salut es nega a subrogar-los. A més, els treballadors han denunciat que el Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims del 90% per boicotejar la vaga. I per aquest motiu, la Intersindical Alternativa de Catalunya ja ha avançat que ho portarà als tribunals.
Moment ara pels esports.
Notícies vespre.
Veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esport sabrà avui la seva situació real a la classificació de la Lliga Smartbank. Amb la disputa de l'Alcorcón Albacete d'aquest vespre, en joc des de les 7, tots els equips de la part baixa estaran al dia. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Sabadell només cauria en descens si els madrilenys guanyessin. En cas contrari, el conjunt d'Antoni Hidalgo, de forma molt ajustada, això sí, es mantindria fora del perill, tot gràcies al punt aconseguit diumenge en un dels escenaris més complicats, a Almeria. Un empat que posa en valor el davanter Gorka Guruceta.
El equipo se está encontrando bien, llevamos ya unos cuantos partidos que estamos dando la cara y sí que es verdad que hicimos un partido, pues los 90 minutos muy, muy completos y bueno, pues nos llevamos un empate bastante importante para nosotros porque todo lo que es sumar pues nos viene bien.
Un Guruceta que va completar els 90 minuts a los Juegos Mediterráneos i ho va fer amb un paper destacat en un rol diferent de l'habitual, darrere del nou, una posició en la qual el guipuscoà assegura sentir-se còmode.
Es una posició en la que ja jugo bastante. El año que hice muchos goles con Gaisca pues jugaba de media punta detrás del delantero y la verdad es que me siento cómodo en los dos sitios y donde el míster me ponga pues a currárselo, que hay que pelear siempre. Y bueno, pues sí que es verdad que no hice gol, estuve bastante bien y me fui contento del partido, pero bueno, tuve ocasiones y eso es de eso es lo que se trata. Cuantos más ocasiones tengamos, pues más goles habrá, así que de eso se trata y nada, contento la verdad.
Demà l'equip torna a la feina per començar a preparar el duel de dilluns que ve contra el Logroñés. Els de la Rioja, com els arraquinats, també han descansat durant la jornada d'avui.
Avui, per cert, ens ha deixat Alberto Arnal als 81 anys. Arnal va jugar amb el Sabadell un total de 128 partits entre finals dels 60 i principis dels 70, incloent l'eliminatòria europea davant del Bruges. I no deixem el futbol en categories formatives. L'etapa de Juanjo Beltrán al capdavant del juvenil A del Mercantil ha arribat avui al seu final. Després de la derrota per 2-0 al camp del Badalona aquest cap de setmana passat, Beltrán havia posat el seu càrrec a disposició.
El club ha decidit rellevar-lo i aposta pel fins ara entrenador del juvenil B mercantilista, Dani López, per reconduir la situació. Beltrán assegura que venia meditant la seva marxa des de feia setmanes, arran de la mala ratxa de resultats.
Arrel de les quatre derrotes que vam tenir seguides, l'ambient ens va enrarir una miqueta, comentaris... Bueno, el típic, no?, que sol passar amb aquestes coses, perquè jo també he estat a l'altre a l'altra banda de la taula, com a director esportiu o coordinador, i llavors és molt difícil de mantenir la calma, i lamentablement el futbol sempre acaba amb el mateix, no? És a dir, hi ha molt poques vegades que es compti amb la confiança de que un acabarà la temporada quan hi ha mal resultat.
El Mercantil va començar amb bon peu la temporada de Lliga Nacional sumant un 7 de 9, però des de llavors tan sols un triomf en les següents 8 jornades han deixat el conjunt blaugrana en una situació compromesa. Ja lluny de les posicions de privilegi, amb 11 punts ara mateix l'equip passaria a la segona fase salvat, però amb només un punt de marge respecte al primer que descendiria. Alguns dels rivals, a més, tenen jornades pendents per recuperar.
En pàgina poliesportiva, cap de setmana amb resultats dispars. A la segona B de futbol sala, per exemple, una alegria, la del Pia, i un malson, el del Club Natació Sabadell. És el que va viure el conjunt nedador a la pista del Mar d'Ènia amb la segona derrota consecutiva davant d'un rival de la part baixa del seu subgrup.
D'anar guanyant a 3 minuts del final per 1-3, acabar caient per 4-3. L'equip de Borja Burgos va realitzar un partit complet fins aquell moment, però el tècnic reconeix que aleshores es van ensorrar de cop.
Desaprofitem un salt 4 contra 3 que no fem gol, i a falta de 3-4 minuts portant de 5, i jo crec que la clau va estar aquí. Igual que altres dies hem estat molt bé, no vam saber defensar bé de 5 i ens van fer dos gols, el 3-2 i el 3-3, i després el 3-4 en aquesta última jugada. Al final crec que hem fet 37 minuts bons, superiors, no vam tancar el partit, i en aquell porter jugador no vam estar encertats i se'ns va escapar.
El club és encara primer, però el Mataró l'ha igualat a 24 punts. A més, el lideratge global del grup tercer passa a mans del Bellsport l'Hospitalet, que comanda amb mà de ferro l'altre subgrup, el 3A. Dins d'aquesta lligueta, la Pia s'ha reenganxat a la lluita per acabar entre els quatre primers amb el vital triomf per 3-5 a la pista del Sala 5 Martorell. Un dels golejadors va ser el jove Xavi Saus.
Aquests gols i aquestes coses doncs, et donen aire, et donen ganes, motivació i sobretot, doncs, bueno, si a part de que marquis el teu equip pot treure els 3 punts d'una pista tan complicada, doncs ja és impressionant.
La Pia és ara cinquena, un punt del Cerdanyola, el seu pròxim rival, i l'Ibiza, però tots dos conjunts han disputat una jornada menys.
En handbol, l'Oar Gràcia Femení ha fet un pas important en la seva lluita cap a la salvació. El conjunt verd i blanc es va retrobar amb la victòria superant in extremis el Gavà a casa per 25-24.
A 10 segons de la botzina del final del partit, Sandra Tomàs transformava una jugada ben estranya que acabaria amb la pilota al fons de la xarxa. Així relata aquest feliç desenllaç l'heroïna de les gracienques.
No, la veritat és que nosaltres anirem, sí que és veritat que és el Mataró, anem a la seva pista, és un equip molt, molt fort, que ell sí que té altres aspiracions, però nosaltres anirem a lluitar el partit, a competir-lo, a fer el que hem de fer, i després ja es veurà. Si podem aconseguir els 2 punts, benvinguts. Sí, però sobretot hem de competir-ho. Si ho competim i juguem al nostre lloc, el rival ens guanya, doncs ja està, és perquè és millor i cap problema.
I acabem amb atletisme. El cross de Sant Sebastià no se celebrarà finalment. La cursa s'havia de disputar aquest diumenge al Parc Catalunya, però les dificultats per mantenir totes les restriccions ho han acabat impedint. Ens ho amplia el nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz.
Tot i que inicialment s'havia anunciat que la competició celebraria la majoria de proves, la Joventut Atlètica de Sabadell, després de reunir-se amb la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Laura Reyes, ha decidit suspendre momentàniament la 60a edició de la cursa. El secretari de la JAS, Juanma Prieto, explicava aquest migdia al programa Hotel Suís els motius de la suspensió.
Ha estat dur perquè sobre el paper tot ho aguanta, però a mesura que s'apropava el moment, anàvem concretant la participació, anàvem veient les necessitats d'infraestructura, especialment a nivell de personal que necessitaríem, auxiliars, voluntaris, veiem que era molt complicat. És un espai molt obert, no es permeten les activitats esportives en públic, i mantenir un cross durant 4 hores en un parc públic com de la naturalesa, que és el Parc Catalunya, sense que pogués la gent estar, doncs era molt complicat.
La idea dels organitzadors és poder celebrar la prova en millors condicions la pròxima tardor. El cross de Sant Sebastià ha estat l'última prova a cancel·lar-se d'una llarga llista, des de que el passat 8 de març del 2020 se suspengués la primera prova a causa de la Covid a la ciutat, la cursa del Rodal.
Mig minut per 2:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 26 de gener. Tornem a més notícies demà a partir de les 9, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler, que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.